Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Dos nois de Barcelona són la millor nota de la selectivitat. Són dos alumnes d'instituts públics de Santpedor i Cerdanyola del Vallès i han tret un 9,90, Maria Pagès.
El 97% dels estudiants ha passat la prova sense problemes, però la mitjana general pel que fa a les matemàtiques no arriba a l'aprovat. Els companys de Cugat Mèdia han parlat amb l'Eric Mateo.
Guillem Andrés.
L'alumne explica quin mètode utilitzava per estudiar.
No tinc una tècnica com molt especial, jo simplement ha sigut constància. Tot el temps lliure que tenia era per estudiar. Feia una cosa semblant a Pomodoro, el que passa és que amb els meus propis horaris. Jo feia a cada assignatura una hora i entre assignatures 20 minuts de descans.
L'acusat de la violació d'Igualada nega els fets i diu que la jaqueta amb ADN de la víctima que van localitzar a casa seva se la va trobar al carrer.
També ha assegurat que no reconeix en cap de les càmeres de seguretat. Avui està la quarta jornada del judici a l'Audiència de Barcelona.
Usted en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa, en algún momento cometió los hechos de los que se le acusa, ¿usted recuerda eso?
No.
¿Ha visto los vídeos que constan en las actuaciones? ¿Usted se reconoce o se identifica como alguna de las personas que aparecen en esas imágenes?
No.
Entre demà i divendres i dissabte sortiran més de 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona en un cap de setmana complicat per la revetlla i el Gran Premi de Fórmula 1.
Hi haurà més Mossos d'Esquadra a les carreteres i autopistes i s'incrementarà el nombre de bombers, agents rurals i personal del 112 per la revetlla. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, adverteix de la complicació de la nit de Sant Joan.
És la nit amb més activitat. L'any passat es van produir 7.324 trucades que van originar 4.383 serveis.
En cultura, Sílvia Pérez Cruz, junt amb Núria Greiman, Meritxell Nederman i Raquel García Tomàs són algunes de les finalistes dels Premis Alícia que s'entregaran aquest vespre.
És la cinquena edició dels guardons organitzat per l'Acadèmia Catalana de la Música. La gala es podrà veure per la xarxa Més a partir de les 8 del vespre i des de 11:15 per les televisions locals.
I en esports, Toni Castro, la selecció espanyola juga a les 9 davant Itàlia a l'Eurocopa de Futbol.
Una victòria donaria a Espanya la classificació per als vuitens de final. També en futbol, el Girona ha fet oficial la continuïtat una temporada més del porter Juan Carlos Martín i l'Atlètic Lleida no comprarà finalment el Badalona Futur per evitar la confrontació amb el Lleida Esportiu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que no cal dir que aquest dijous està protagonitzat per aquesta variabilitat. Déu-n'hi-do, el temps primaveral ara, que ens queden poques hores perquè comenci el solstici d'estiu. Hem de dir que a les immediates hores les tempestes més fortes continuaran caient a totes les comarques que toquen amb l'Aragó, des de les Terres de l'Ebre fins al Pirineu de Lleida. I alguna d'aquestes tempestes acompanyada de calamarsa. També abans de la tarda, ja al vespre, algun ruixat arribarà fins al Camp de Tarragona, gran part de la Catalunya central i també al Pirineu, sobretot la banda entre la Cerdanya i la Garrotxa. Més al marge quedarà la Costa Brava i la Costa Barcelonina d'aquesta pluja, per bé que tindrem alguns núvols. Quan es faci de nit, algun xàfec també afectarà l'àrea metropolitana. Pel que fa a la temperatura, ha començat a baixar, però encara hi ha polsim en suspensió i xafogor, i en canvi el divendres serà una jornada ja més neta. Al matí, núvols a la Catalunya central i a la tarda, alguns ruixats a les comarques de Girona, però molt més locals que els d'avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, però sobretot en sentit Lleida. L'autovia del Garraf a la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la B23 hi ha cua d'Esplugues a Barcelona. A la C31 carregada a l'Hospitalet de Llobregat d'entrada a Barcelona. A la P7 hi ha lentitud i aturades de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit Girona. A la C58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i lentitud a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha retencions de la Llagosta a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord va vivint retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat en sentit sud. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la B30 hi ha cua a Barberà en tots dos sentits i a la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació complicada en trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dos nois de Barcelona són la millor nota de la selectivitat. Amb un 9,90, dos alumnes d'instituts públics de Santpedor i Cerdanyola del Vallès s'han coronat al capdamunt del rànquing de notes de les proves d'accés a la universitat, en què la mitjana general pel que fa a matemàtiques no arriba a l'aprovat.
Tot i això, el percentatge global d'aprovats a la selectivitat es manté molt elevat a Catalunya. De fet, el 97% dels estudiants ha passat la prova sense problemes i la nota mitjana ha estat del 6,7. Per sexes, les alumnes han superat la mitjana en totes les puntuacions, i pel que fa als exàmens concrets, en els de la fase comuna i obligatòria, el de català ha obtingut la nota mitjana més baixa, i en les matèries de modalitat, el de matemàtiques l'han suspès.
Sigui com sigui, 900 dels 42.000 estudiants que van fer les PAU rebran una distinció en haver obtingut una nota igual o superior a 9.
D'aquests, un alumne de Castellnou del Bages que anava a l'Institut Auró de Santpedor i un altre de Sant Cugat del Vallès que ha estudiat a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola han aconseguit les millors notes amb un 9,9.
Amb aquest últim ja han parlat els companys de Cugat Mèdia, Guillem Andrés.
El Sant Cugatenc Eric Mateu Lanero és alumne que té la millor nota a la selectivitat de Catalunya d'aquest any, amb un 9,9. L'alumne de 18 anys estudia a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès i comparteix mèrit amb un altre estudiant de Castellnou de Bages, Pau Palomar, de Santpedor, que també té un 9,9. Mateu vol estudiar el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on només s'ofereixen 20 places, que acostuma a ser la que té la nota tal més alta. En acabar el grau, Mateu es voldria dedicar a la recerca científica. En la selectivitat, sumant les proves específiques, ha tret una nota final de 13,75/14. L'alumne explica quin mètode utilitzava per estudiar.
No tinc una tècnica com molt especial, jo simplement ha sigut constància. Tot el temps lliure que tenia era per estudiar. Feia una cosa semblant a Pomodoro, el que passa és que amb els meus propis horaris. Jo feia a cada assignatura una hora i entre assignatures 20 minuts de descans.
En aquest descans aprofitava per llegir, mirar el mòbil, fer malabars o tocar un instrument. De fet, Mateu és el bateria del grup de Sant Cugat Indubio, que toca un estil pop-rock. Per altra banda, estudia Esperanto i és membre de l'Associació d'Esperantistes Joves de Catalunya.
Les millors notes de la demarcació de Barcelona han estat també les de Catalunya. Pel que fa a la resta, la qualificació més alta ha estat en tots els casos un 9,8.
A Tarragona l'han obtinguda dos alumnes, un de l'Institut Torredembarra i un altre de l'Escola Pare Manyet de Reus. A Girona per dues estudiants de Salt i Girona que estudien a la Salle.
I a Lleida la millor nota ha estat per un alumne de l'Institut Samuel Gili i Gaia, amb un 9,8, com dèiem. L'estudiant encara no té clar quina carrera estudiarà l'any vinent, ja que dubta entre enginyeria biomèdica o medicina. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Caufet ha explicat a UAU que va assabentar-se de la nota a través del seu pare i, tot i que sí que va pensar que era molt bona, no comptava ser la millor de la província. El que sí que intuïa després de fer els diferents exàmens de l'ESPAU era que obtindria uns bons resultats.
En certa manera, jo ja sabia que m'havia anat bé la CL, però no sabia que tan bé. Bueno, al moment, com que tens tot aquest estrès i tot això de... A la niña que ja dubte, la sensació és una mica d'incertesa, no? Llavors, dels exàmens, tampoc vaig estar tan contenta perquè no estava 100% segura de tot. Però al mirar les correccions sí que me vaig anar tranquil·litzant perquè vaig dir... Bueno, vaig veure que sí que coincidia.
La fórmula del seu èxit, segons diu, ha estat estudiar durant tot el curs i després fer un repàs general de la matèria durant el darrer mes, abans de la selectivitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president del Parlament s'ha reunit aquest dijous amb el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i aquesta tarda amb Carles Puigdemont.
Ha estat la primera trobada institucional després que Josep Rull fos elegit president del Parlament. La reunió amb Aragonès s'ha fet al Palau de la Generalitat. Rull ha estat rebut per Aragonès a la sala de diputats i durant una hora han comentat la situació política actual. Després, el president de la cambra ha marxat cap a Bèlgica, on s'ha reunit amb l'expresident Carles Puigdemont. Demà anirà a Suïssa per veure's amb Ruben Wagensberg.
El fiscal de l'Audiència Nacional ha presentat al magistrat l'escrit on defensa per què en el cas de Tsunami s'ha d'aplicar l'amnistia i ho fa amb comentaris punyents destinats directament al jutge.
Per ell no s'aplica cap de les excepcions previstes en la llei. Carballo conclou que no hi ha terrorisme i que la mort del turista francès no té cap relació amb Tsunami. Per això demana que s'arxivi la causa contra Marta Rovira, el responsable d'Òmnium, Oleguer Serra, l'exconseller Xavier Vendrell i el secretari de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai, entre d'altres.
Es dona la circumstància que el Consell General del Poder Judicial ha acceptat aquest dijous avançar la jubilació de Manuel García Castellón, que és qui instrueix la causa a l'audiència.
Castellón es retirarà el 2 de setembre, un mes abans del que estava previst.
El govern espanyol també ha començat els tràmits per extingir la Fundació Francisco Franco.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha signat aquest dijous l'inici de les actuacions prèvies per fer efectiva una mesura ja anunciada en l'aplicació de la Llei de la Memòria Democràtica. Els jutges tindran, però, l'última paraula.
En successos, mor una dona que estava a l'Hospital Josep Trueta de Girona des de l'abril després de ser apallissada per la seva parella a Cistella, a l'Alt Empordà.
L'agressor es troba en presó provisional, comunicada i sense fiança en una causa que fins ara es mantenia oberta per homicidi en grau de tentativa. Els fets es van produir el dimecres 3 d'abril pels voltants de 7:45 del vespre en un mas aïllat de Cistella. Uns ciclistes que circulaven per la zona van sentir els crits d'auxili d'una dona i no van dubtar a trucar al 112. Un cop van arribar al lloc dels fets, els Mossos es van trobar la víctima molt mal ferida i completament ensangonada.
Nova jornada, la quarta aquest dijous del judici al presumpte violador d'Igualada. Avui ha negat els fets.
L'acusat ha negat els fets i diu que la jaqueta amb ADN de la víctima que van localitzar a casa seva se la va trobar al carrer. També assegura que no reconeix en cap de les càmeres de seguretat.
Usted en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa, en algún momento cometió los hechos de los que se le acusa, ¿usted recuerda eso?
No.
¿Usted ha visto los vídeos que constan en las actuaciones? Le quiero preguntar, quitando el primer vídeo donde supuestamente aparecen unos chicos, que hay un altercado con un vehículo, quitando ese vídeo, todos los demás que usted ha visto que corresponden a imágenes de las cámaras de seguridad, ¿usted se reconoce o se identifica como alguna de las personas que aparecen en esas imágenes?
No.
També avui han continuat declarant els Mossos que van atendre la víctima. Segons la seva versió, el presumpte violador d'Igualada no buscava una satisfacció sexual en els seus actes, sinó fer el màxim dany possible a la víctima.
El jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona en funcions de guàrdia ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva mare a Ciutat Vella el passat diumenge.
El detingut va passar dimecres a disposició judicial. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. El jutjat 20 s'inhibirà en favor del 6, que és l'òrgan competent per seguir amb la instrucció per la data dels fets.
També en clau judicial, llibertat provisional amb mesures cautelars per al detingut en relació a la troballa d'una dona morta al carrer Assal.
El jutjat acorda compareixences periòdiques, retira el passaport a l'investigat i li prohibeix sortir del territori.
I els rodatges de cinema o televisió a Catalunya tindran una persona de referència i un coordinador d'intimitat per prevenir casos d'assetjament sexual contra les dones que hi participen en aquestes produccions audiovisuals.
La creació de les dues noves figures és una de les mesures més destacades del nou protocol que han presentat avui l'Acadèmia del Cinema Català i la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.
Ana Ruiz.
Amb el nou protocol es vol prevenir l'aparició de més casos mito. L'advocada responsable de posar fil jurídic a la nova guia és Carla Vall.
Pot ser que la teva carrera estigui condicionada per si tu cedeixes a acceptar aquestes violències o no. I això és absolutament cruel. Hi havia conductes que anaven destinades a gent molt jove, algunes destinades a menors d'edat també. I penso que és crucial que hi hagi també una protecció específica a la infància, no? Estem en un dels pocs sectors professionals on els menors d'edat treballen.
La guia estableix la creació d'una nova figura als rodatges, la persona de referència que podrà aplicar mesures preventives i traslladar la informació del cas al servei d'atenció que sobre abusos té disponible a l'Acadèmia del Cinema. D'altra banda, en escenes que comportin una alta vulnerabilitat emocional pels actors i actrius, escenes sexuals, per exemple, intervindrà un coordinador o coordinadora d'intimitat. Aquest nou protocol no serà d'obligat compliment a les productores audiovisuals, però sí pretén incidir en la prevenció de les violències en el negoci de la ficció audiovisual durant tot el procés creatiu, des de la primera idea fins al pas de les obres als festivals especialitzats.
Notícies en xarxa.
Mobilitat complicada aquest cap de setmana de 3 dies per Sant Joan i la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya.
Entre demà i dissabte sortiran més de 460.000 vehicles de l'àrea de Barcelona. Per tot plegat hi haurà més Mossos d'Esquadra a les carreteres i autopistes i s'incrementarà el nombre de bombers, agents rurals i personal del 112 per la revetlla de Sant Joan.
David Benito.
Més de 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i dissabte. La mobilitat es preveu complicada pel festiu de Sant Joan de dilluns i per la celebració de la Fórmula 1 a Montmeló. Interior desplegarà un ampli dispositiu de trànsit amb més de 1.400 agents durant tot el cap de setmana, amb més de 1.660 controls. Les vies costaneres i l'AP7 seran les més afectades i es crearan carrils addicionals. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
Un carril addicional de sortida al tram nord de l'AP7, amb un tornés a Sils, i al tram sud de Martorell al Vendrell. Per altra banda, hi hauran restriccions dissabte al matí de vehicles pesants a tota la P7 i el diumenge des de Barberà a la Roca.
A la nit de diumenge també s'incrementarà el nombre de bombers en mig centenar de parcs i es reforçarà el 112 a la nit més complicada de l'any.
És la nit amb més activitat. L'any passat es van produir 7.324 trucades que van originar 4.383 serveis.
Interior recorda que no es poden fer fogueres no autoritzades, demana prudència amb els petards i precaució al volant.
Costes mou 50.000 metres cúbics de sorra per pal·liar els efectes de l'últim temporal a la costa tarragonina i ebrenca. El delegat del govern afirma que s'han de buscar solucions a mitjà i llarg termini per revertir el retrocés de les platges. Ràdio Vendrell, Lolo García.
El delegat del govern de Catalunya, Carlos Prieto, visitarà aquest migdia les platges del Vendrell, des d'on s'han traslladat més de 10.000 metres cúbics de sorra procedents del port de Comarruga. L'actuació s'inclou dins del conjunt de mesures aprovades pel govern estatal per tal de recuperar la part de la costa més afectada pel temporal Nelson d'ara fa un any. En total es va aprovar un paquet d'ajuda de 3.360.000 euros, una tercera part destinada específicament al litoral de la demarcació de Tarragona. El delegat del govern, Carlos Prieto, ressalta la importància de les actuacions just a les portes de la temporada d'estiu.
Això ha permès, doncs, això, moure sorra, redistribuir-la, poder, diguem, aportar alguns altres elements de protecció del litoral, que és veritat que són mesures a curt termini, però molt importants per la temporada d'estiu, per interessos econòmics, evidentment, de molta gent que viu del turisme, evidentment, però també pel gaudi dels veïns i veïnes de la localitat.
La sorra extreta del port de Comarruga s'ha distribuït fonamentalment entre les platges del Vendrell, Cunit i Calafell.
Jornada de protestes avui en l'àmbit sanitari. Aquesta tarda, a Mataró, la coordinadora en defensa de la sanitat pública ha convocat els treballadors del Consorci Sanitari del Maresme per protestar per l'acord signat amb l'Hospital de Mataró.
Un acord que permetrà la continuïtat del servei d'urgències de pediatria aquest estiu a l'Hospital Mataroní i que la coordinadora considera que és tan sols un pedaç.
En qualsevol cas, anem fins allà. Mataró Ràdio, Beti Doñate, bona tarda.
Bona tarda. La protesta d'aquest dijous es va convocar ja fa dies abans de fer que els metges i la direcció del Hospital de Mataró arribessin a un acord per mantenir el servei pediàtric, almenys durant l'estiu. Recordem que aquest servei es mantindrà per aquests pediatres. Han acceptat fer torns de 12 hores diàries almenys fins al 31 de juliol. L'acord permetrà atendre, doncs, les urgències i els ingressos pediàtrics, els parts i els nounats, sense haver-nos de derivar a Badalona. Però la coordinadora en defensa de la sanitat pública de Mataró i el Maresme considera que l'acord no soluciona el problema. Demana un pacte definitiu que garanteixi el servei pediàtric més enllà de l'estiu. Segons la coordinadora, l'hospital hauria de tenir almenys 33 pediatres, és a dir, 10 més que es té ara per poder anar bé. Recordem que l'hospital de Mataró té oberta la convocatòria per cobrir 7 places de pediatria.
Doncs moltíssimes gràcies, Beti, des de Mataró Ràdio. Més concentracions avui a Barcelona. El personal sanitari i d'infermeria han sortit al carrer per reclamar que s'aturin les retallades i per un sistema sanitari públic de qualitat. Asseguren que no són només durant l'estiu i denuncien un deteriorament de la sanitat pública, així com una privatització encoberta. Mont Carvajal.
Hi ha hagut dues protestes, una davant l'Institut Català de la Salut i l'altra davant el Departament de Salut. En aquesta, el secretari autonòmic del sindicat SAE de Tècnics d'Infermeria, Cristian Monclús, ha assegurat que són retallades que no tenen a veure amb la contenció per l'estiu.
No és el mateix. Tancar quiròfans de la manera que s'està tancant no ha passat mai. Deixar de contractar gent i no complir suplències, no complir vacances, no ha passat mai. I això és un pla que té la Generalitat i el Departament de Salut que no podem permetre.
El sindicat Infermeres de Catalunya ha denunciat el tancament de 13 centres d'atenció d'infeccions de transmissió sexual i la no renovació del personal d'estiu. Ho ha explicat la secretària de comunicació d'aquest sindicat, Elisabet Parés.
I el tancament de 13 centres d'ITS a Barcelona, quan estem en una ciutat on les infeccions de transmissió sexual cada cop van a més.
Aquests professionals es reivindiquen com un pilar fonamental del sistema de salut i denuncien que estan esgotats de treballar sota pressió.
I encara en l'àmbit laboral, la Diputació de Lleida es compromet a liderar un pacte territorial per la gestió dels temporers. L'ENS admet que no hi té competències, però aprova per unanimitat la moció de Junts Impulsem, que ho proposava. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
El text proposat pretén dignificar els pobles fructícoles i el sector de la pagesia i fixar les bases per atendre aquesta crisi humana que pateix la demarcació de Lleida. Manel Soler, portaveu de Junts Impulsem, ha recordat que els ajuntaments no tenen recursos ni estructura per solucionar-ho.
Pels ciutadans d'aquest país i pels pagesos hem d'oferir una solució. Una solució que no només poden oferir els pagesos ni els ajuntaments, que no tenim recursos ni estructura per atendre-ho, ni tampoc exclusivament els consells comarcals, la Diputació o la Generalitat o l'Estat. Ha de ser una solució conjunta, col·lectiva, però algú ha d'impulsar.
Què és una realitat i que s'ha de trobar una solució han estat les frases que més s'han repetit durant el ple. La portaveu socialista Cristina Morón ha recalcat però que la solució no pot ser imposada.
Una realitat que evidencia la necessitat d'oferir part de totes les administracions una solució ordenada, una solució planificada i no imposada, que ajudi a la convivència i sobretot al diàleg.
La moció s'ha acabat aprovant per unanimitat.
La mare vencea que m'obre camí i a terres més altes que deu vent
Esteu escoltant Sílvia Pérez Cruz, que juntament amb Núria Graham, Meritxell Neddermann i Raquel García Tomàs són algunes de les finalistes dels Premis Alícia que s'entregaran aquest vespre. La gala es podrà veure per la xarxa Més a partir de les 8 i des de 11:45 per les televisions locals.
És la 5a edició dels guardons organitzat per l'Acadèmia Catalana de la Música i que tenen com a objectiu promocionar i visibilitzar la música produïda a Catalunya. La festa es farà a l'Auditori de Barcelona, on l'Acadèmia atorgarà el premi a la trajectòria a la pianista i compositora Leonora Milà.
També aquest vespre, Bruce Springsteen torna a Barcelona per oferir el primer dels dos concerts previstos a l'Estadi Olímpic.
El segon serà dissabte i, com el d'avui, amb les entrades exaurides. Com és habitual, el BOSS actuarà acompanyat de Lee Street Band.
I una exposició de Mobile World Capital al Palau Robert de Barcelona permet provar alguna de les tecnologies que es van presentar al darrer congrés de telefonia mòbil. Fins al 3 de novembre, Recordar el futur mostra avenços en sectors clau per la indústria catalana, salut, mobilitat, energia i tèxtil. David Navarro.
L'exposició arrenca amb algunes de les fites industrials catalanes. Una bateria de principis del segle XX, el frontal d'un cotxe hispano-suïssa o la maqueta d'un teler. Fent unes passes es fa un salt cap al futur i el visitant pot provar alguns dels darrers avenços tècnics. Així pots fer servir unes ulleres de realitat virtual, viure l'experiència de crear un bessó digital amb el que es poden provar tecnologies mèdiques o crear ràpidament i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial una peça de roba. El director de Mobile World Capital, Francesc Fajula Quintana, ha destacat l'aspecte interactiu de la mostra.
Hem generat un espai que podreu disfrutar tots, com deia, on la tecnologia té un efecte experiencial. La tecnologia no és quelcom que passa en una pantalla, sinó que és toca-toca.
L'exposició Recordar el futur, que ha estat inaugurada per la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, és gratuïta i restarà oberta al Palau Robert fins al proper 3 de novembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La selecció espanyola de futbol juga a les 9 contra Itàlia en la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocopa. Una victòria donaria a Espanya la primera plaça del grup B i la classificació matemàtica per als vuitens de final. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente preveu un partit igualat.
Ni más ni menos, es como si estuviéramos mirándonos en un espejo. Los nuestros exactamente igual. Creo que también estamos en una selección de total y absolutamente en crecimiento, con muy buen sentido de equipo, con muy buen trabajo de conjunto y a la vez también con grandísimas individualidades, ¿no? En ese sentido creo que estamos muy parejos, creo que va a ser un partido muy, muy, muy equilibrado.
Aquesta tarda el grup C de l'Eurocopa, Eslovènia 1, Sèrbia 1, i ara mateix tenim en joc al minut 64 el Dinamarca 1, Anglaterra 1. L'endemà d'anuncia, encara en futbol, la renovació de Juan P. El Girona ha fet oficial la continuïtat una temporada més del porter Juan Carlos Martín, que iniciarà aquest estiu la seva sisena temporada a Montilivi, acumula ja 124 partits oficials de blanc i vermell. L'anunci s'ha fet en un vídeo a les xarxes en què Juan Carlos semblava acomiadar-se del club abans del gir final.
Qué buenos momentos he vivido aquí, ¿eh? También malos, pero quiero quedarme con los buenos. Han sido grandes cosas, grandes momentos que hemos disfrutado y sufrido todos juntos. Al final siempre hay que quedarse con lo bueno. No estoy triste porque se acabó, estoy feliz.
Encara en futbol, l'Atlètic Lleida, ascendit a tercera federació, finalment no comprarà el Badalona Futur, el club de Toni Freixa, de la segona federació, amb qui semblava que hi havia un acord total per a la fusió. Anem a escoltar més informació. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Des del club lleidatà consideren que en els darrers mesos s'ha generat un ambient de confrontació a la ciutat de Lleida amb el futbol com a protagonista i que volen evitar. Néstor Gutiérrez, una de les cares visibles del grup d'empresaris que hi ha al darrer de l'Atlètic Lleida i que estava negociant amb el Badalona Futur, explicava què ha canviat d'uns mesos en darrere perquè finalment les negociacions no hagin arribat a bon port.
El fet d'estar els dos a segona ref implica un xoc i al final això ho fas per la massa social, ho fas per la gent que estima Lleida, per la gent que vol sentir-se orgullós de Lleida, i si això realment actualment no es donen aquestes condicions, no té cap sentit.
Gutiérrez ha deixat clar que seguiran apostant per l'Atlètic Lleida, que ha pujat a tercera federació aquest passat cap de setmana, i que no tanquen la porta a, en un futur, arriba a un acord amb el Lleida de Luis Pereira.
Gràcies, Sergi. En bàsquet, Joan Peñarroya ja treballa com a entrenador del Barça. L'entrenador de Terrassa ha parlat per als mitjans del club de l'etapa que s'ha iniciat amb la planificació per al nou curs. Peñarroya està llest per al repte de la banqueta del Palau.
Jo crec que arribo en un bon moment, en un bon moment de maduresa, en un moment en el qual crec que estic preparat per assumir i afrontar aquest repte, que és molt gran, però amb tota la motivació i amb totes les ganes de sapiguent que pues, això mai és fàcil, però que tenim les eines per gaudir, per fer una bona temporada.
Per cert, que segons ha pogut saber la xarxa, el Barça negocia amb l'Unicaja el fitxatge de l'aler pivot Dylan Osetwoski. Que encara en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat el tercer fitxatge per la temporada vinent. Es tracta de l'alera búlgara Borislava Ristova, que arriba procedent del Sepsi romanès. La directora esportiva de l'Uni, Laia Palau, valora el fitxatge, que defineix com a molt esperat per part del club gironí.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Que ara ho creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Va, va. Vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Para.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Dos nois de Barcelona són la millor nota de la selectivitat. Són dos alumnes d'instituts públics de Santpedor i Cerdanyola del Vallès i han tret un 9,90, Maria Pagès.
El 97% dels estudiants han passat la prova sense problemes, però la mitjana general, pel que fa a les matemàtiques, no arriba a l'aprovat. Els companys de Ràdio Sallent han parlat amb en Pau Palomar.
Una perdó.
Té 18 anys i ara mateix cap impediment per cursar la carrera universitària que vulgui. La que ha escollit, però, és la més difícil de totes, el doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.
A mi m'agrada la física, tant els números, i per tant jo ja apuntava a aconseguir aquesta nota, 13,4, 13,5.
L'acusat de la violació d'Igualada nega els fets i diu que la jaqueta amb ADN de la víctima, que van localitzar a casa seva, se la va trobar al carrer.
També ha assegurat que no es reconeix en cap de les càmeres de seguretat. Avui està la quarta jornada del judici a l'Audiència de Barcelona.
Usted, en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa, en algún momento cometió los hechos de los que se le acusa, ¿usted recuerda eso?
No.
¿Ha visto los vídeos que constan en las actuaciones? ¿Usted se reconoce o se identifica como alguna de las personas que aparecen en esas imágenes?
No.
Entre demà divendres i dissabte sortiran més de 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona en un cap de setmana complicat per la revetlla i el Gran Premi de Fórmula 1.
Hi haurà més Mossos d'Esquadra a les carreteres i autopistes i s'incrementarà el nombre de bombers, agents rurals i personal del 112 per la revetlla. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, adverteix de la complicació de la nit de Sant Joan.
És la nit amb més activitat. L'any passat es van produir 7.324 trucades que van originar 4.383 serveis.
En cultura, Sílvia Pérez Cruz, junt amb Núria Graham, Meritxell Neddermann i Raquel García Tomàs són algunes de les finalistes dels Premis Alícia que s'entregaran aquest vespre.
És la cinquena edició dels guardons organitzats per l'Acadèmia Catalana de la Música. La gala es podrà veure per la xarxa Més a partir de les 8 del vespre i des de 11:15 per les televisions locals.
I en esports, Toni Castro, la selecció espanyola juga a les 9 davant Itàlia a l'Eurocopa de Futbol.
Una victòria donaria a Espanya la classificació per als vuitens de final. També en futbol, el Girona ha fet oficial la continuïtat una temporada més del porter Juan Carlos Martín i l'Atlètic Lleida no comprarà finalment el Badalona futur per evitar la confrontació amb el Lleida Esportiu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que no cal dir que aquest dijous està protagonitzat per aquesta variabilitat. Déu-n'hi-do, el temps primaveral ara, que ens queden poques hores perquè comenci el solstici d'estiu. Hem de dir que a les immediates hores les tempestes més fortes continuaran caient a totes les comarques que toquen amb l'Aragó, des de les Terres de l'Ebre fins al Pirineu de Lleida. I alguna d'aquestes tempestes acompanyada de calamarsa. També avança de la tarda, ja al vespre, algun ruixat arribarà fins al Camp de Tarragona, gran part de la Catalunya central i també el Pirineu, sobretot la banda entre la Cerdanya i la Garrotxa. Més al marge quedarà la Costa Brava i la Costa Barcelonina d'aquesta pluja, per bé que tindrem alguns núvols. Quan es faci de nit, algun xàfec també afectarà l'àrea metropolitana. Pel que fa a la temperatura, ha començat a baixar, però encara hi ha polsim en suspensió i xafogó, i en canvi el divendres serà una jornada ja més neta, al matí núvols a la Catalunya central i a la tarda alguns ruixats a les comarques de Girona, però molt més locals que els d'avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha trams de lentitud entre Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès en sentit nord per anar cap a Girona. La C31 carregada a l'Hospitalet de Llobregat d'entrada a Barcelona. La C58 i la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord a la B20 aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat en sentit sud. A la B30 i a Coa Barberà en tots dos sentits. I a la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a la ronda des de Barcelona a la ronda litoral i a retencions de zona franca al port en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda dalt a la B20 i retencions a Diagonal a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Presentem la nova 649.
De fet, és la 6.49 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé. Millor que mai. Preneu nota. Dilluns, per un euro pots guanyar un milió. Dimarts, per un euro, un milió. Dimecres, per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyeu-te nou. La millor, perdó, milió loteria. I recorda que amb la 6.49 toca que toca Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dos nois de Barcelona són la millor nota de la selectivitat. Amb un 9,90, dos alumnes d'instituts públics de Santpedor i Cerdanyola del Vallès s'han coronat al capdamunt del rànquing de notes de les proves d'accés a la universitat, en què la mitjana general, pel que fa a matemàtiques, no arriba a l'aprovat.
Tot i això, el percentatge global d'aprovats de la selectivitat es manté molt elevat a Catalunya. De fet, el 97% dels estudiants ha passat la prova sense problemes i la nota mitjana ha estat de 6,7. Per sexes, les alumnes han superat la mitjana en totes les puntuacions i pel que fa els exàmens concrets, els de la fase comuna i obligatòria. El de català ha obtingut la nota mitjana més baixa i en les matèries de modalitat el de matemàtiques l'han suspès.
Sigui com sigui, 900 dels 42.000 estudiants que van fer les PAU rebran una distinció en haver obtingut una nota igual o superior a 9.
D'aquests, un alumne de Sant Cugat del Vallès que ha estudiat a l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola i un de Castellnou del Bages que ha anat a l'Institut Aura de Santpedor han aconseguit les millors notes amb un 9,9.
Doncs amb aquest últim, que es diu Pau Palomar, i han parlat els companys de Ràdio Sallent. Ona Pardo.
Té 18 anys i ara mateix cap impediment per cursar la carrera universitària que vulgui. La que ha escollit, però, és la més difícil de totes, el doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. És la carrera amb què es necessita la nota més alta.
A mi m'agrada la física i també els números i per tant, jo ja apuntava a aconseguir aquesta nota, 13,4, 13,5.
Palomar assegura que sempre ha tingut facilitats per estudiar i que li ha agradat aprendre. Tot i això, es va preparar de valent per poder obtenir una nota gairebé perfecta per poder arribar a aquest 13,4 que necessitava. A partir d'aquí vol dedicar-se a la investigació.
No sé si teòrica o experimental, perquè són diferents, però principalment això m'agradaria fer recerca i intentar respondre preguntes que no tenen resposta ara mateix.
Ara els propers mesos els dedicarà a descansar, anar de vacances i a preparar-se per començar el nou repte de la universitat.
Les millors notes de la demarcació de Barcelona han estat també les de Catalunya. Pel que fa a la resta de demarcacions, la qualificació més alta ha estat, en tots els casos, un 9,8.
A Tarragona l'han obtinguda dos alumnes, un de l'Institut Torredembarra i un altre de l'Escola Pare Manyet de Reus. A Girona, per a dues estudiants de Salt i Girona que estudien a La Salle.
I a Lleida, la millor nota també ha estat per un alumne de l'Institut Samuel Gili i Gaia. L'estudiant encara no té clar quina carrera estudiarà l'any vinent, ja que dubta entre enginyeria biomèdica o medicina. O a Lleida Ràdio, Míriam García.
Que UFAP ha explicat a UAU que va assabentar-se de la nota a través del seu pare i, tot i que sí que va pensar que era molt bona, no comptava ser la millor de la província. El que sí que intuïa després de fer els diferents exàmens de l'ESPAU era que obtindria uns bons resultats.
En certa manera, jo ja sabia que m'havia anat bé la tele, però no sabia que tan bé. Bueno, al moment, com que tens tot aquest estrès i tot això de... A la mínima que hi ha dubtes, la sensació és una mica d'incertesa, no? Llavors, dels exàmens, tampoc vaig ser tan contenta perquè no estava 100% segura de tot. Però al mirar les correccions sí que me vaig anar tranquil·litzant perquè vaig dir... Bueno, vaig veure que sí que coincidia.
La fórmula del seu èxit, segons diu, ha estat estudiar durant tot el curs i després fer un repàs general de la matèria durant el darrer mes, abans de la selectivitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president del Parlament s'ha reunit aquest dijous amb el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i aquesta tarda amb Carles Puigdemont.
Ha estat la primera trobada institucional després que Josep Rull fos elegit president del Parlament. La reunió amb Aragonès s'ha fet al Palau de la Generalitat. Rull ha estat rebut per Aragonès a la sala de diputats i durant una hora han comentat la situació política actual. Després, el president de la cambra ha marxat cap a Bèlgica, on s'ha reunit amb l'expresident Carles Puigdemont. Demà anirà a Suïssa per veure's amb Ruben Wagensberg.
El fiscal de l'Audiència Nacional ha presentat al magistrat l'escrit on defensa per què en el cas Tsunami s'ha d'aplicar l'amnistia i ho fa amb comentaris punyents destinats directament al jutge.
Per ell no s'aplica cap de les excepcions previstes a la llei. Carballo conclou que no hi ha terrorisme i que la mort del turista francès no té cap relació amb Tsunami. Per això demana que s'arxivi la causa contra Marta Rovira, el responsable d'Òmnium, Oleguer Serra, l'exconseller Xavier Vendrell i el secretari de l'oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alai, entre d'altres.
Es dona la circumstància que el Consell General del Poder Judicial ha acceptat aquest dijous avançar la jubilació de Manuel García Castellón, que és qui instrueix la causa de Tsunami a l'Audiència.
Castellón es retirarà el 2 de setembre, un mes abans del que estava previst.
I el govern espanyol ha començat els tràmits per extingir la Fundació Francisco Franco.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha signat aquest dijous l'inici de les actuacions prèvies per fer efectiva una mesura ja anunciada en l'aplicació de la Llei de la Memòria Democràtica. Els jutges, però, tindran l'última paraula.
En successos, mor una dona que estava a l'Hospital Josep Trueta de Girona des de l'abril, després de ser apallissada per la seva parella a Cistell, a l'Alt Empordà.
L'agressor es troba en presó provisional, comunicada i sense fiança, en una causa que fins ara es mantenia oberta per homicidi en grau de temptativa. Els fets es van produir el dimecres 3 d'abril pels vols de 7:45 del vespre, en un mas aïllat de Cistella. Uns ciclistes que circulaven per la zona van sentir els crits d'auxili d'una dona i no van dubtar a trucar al 112. Un cop van arribar al lloc dels fets, els Mossos es van trobar la víctima molt mal ferida i completament ensangonada.
Nova jornada, la quarta aquest dijous, del judici al presumpte violador d'Igualada. Avui ha negat els fets.
L'acusat ha negat els fets i diu que la jaqueta amb l'ADN de la víctima que van localitzar a casa seva se'l va trobar al carrer. També ha assegurat que no es reconeix en cap de les càmeres de seguretat.
Usted en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa, en algún momento cometió los hechos de los que se le acusa, ¿usted recuerda eso?
No.
¿Usted ha visto los vídeos que constan en las actuaciones? Le quiero preguntar, quitando el primer vídeo donde supuestamente aparecen unos chicos, que hay un altercado con un vehículo, quitando ese vídeo, todos los demás que usted ha visto que corresponden a imágenes de las cámaras de seguridad, ¿usted se reconoce o se identifica como alguna de las personas que aparecen en esas imágenes?
No.
També avui han continuat declarant els Mossos que van atendre la víctima. Segons la seva versió, el presumpte violador d'Igualada no busca una satisfacció sexual en els seus actes, sinó fer el màxim dany possible a la víctima.
El jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona en funcions de guàrdia ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva mare a Ciutat Vella el passat diumenge.
El detingut va passar dimecres a disposició judicial. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. El jutjat 20 s'inhibirà en favor del 6, que és l'òrgan competent per seguir amb la instrucció per la data dels fets.
També llibertat provisional amb mesures cautelars per al detingut en relació a la troballa d'una dona morta al carrer Assal.
El jutjat acorda compareixences periòdiques, retira el passaport a l'investigat i li prohibeix sortir del territori.
I els rodatges de cinema o televisió a Catalunya tindran una persona de referència i un coordinador d'intimitat per prevenir casos d'assetjament sexual contra les dones que hi participen en aquestes produccions audiovisuals.
La creació de les dues noves figures és una de les mesures més destacades del nou protocol que han presentat avui l'Acadèmia del Cinema Català i la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.
Anna Ruiz.
Amb el nou protocol es vol prevenir l'aparició de més casos mito. L'advocada responsable de posar fil jurídic a la nova guia és Carla Vall.
Pot ser que la teva carrera estigui condicionada per si tu cedeixes a acceptar aquestes violències o no. I això és absolutament cruel. Hi havia conductes que anaven destinades a gent molt jove, algunes destinades a menors d'edat també. I penso que és crucial que hi hagi també una protecció específica a l'infància, no? Estem en un dels pocs sectors professionals on els menors d'edat treballen.
La guia estableix la creació d'una nova figura als rodatges, la persona de referència que podrà aplicar mesures preventives i traslladar la informació del cas al servei d'atenció que sobre abusos té disponible a l'Acadèmia del Cinema. D'altra banda, en escenes que comportin una alta vulnerabilitat emocional pels actors i actrius, escenes sexuals, per exemple, hi intervindrà un coordinador o coordinadora d'intimitat. Aquest nou protocol no serà d'obligat compliment a les productores audiovisuals, però sí pretén incidir en la prevenció de les violències en el negoci de la ficció audiovisual durant tot el procés creatiu, des de la primera idea fins al pas de les obres als festivals especialitzats.
Notícies en xarxa.
Mobilitat complicada aquest cap de setmana de 3 dies per Sant Joan i la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya.
Entre demà divendres i dissabte sortiran més de 460.000 vehicles de l'àrea de Barcelona. Per tot plegat hi haurà més Mossos d'Esquadra a les carreteres i autopistes i s'incrementarà el nombre de bombers, agents rurals i personal del 112 per la revetlla de Sant Joan.
David Benito.
Més de 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i dissabte. La mobilitat es preveu complicada pel festiu de Sant Joan de dilluns i per la celebració de la Fórmula 1 a Montmeló. Interior desplegarà un ampli dispositiu de trànsit amb més de 1.400 agents durant tot el cap de setmana, amb més de 1.660 controls. Les vies costaneres i l'AP7 seran les més afectades i es crearan carrils addicionals. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
Un carril addicional de sortida al tram nord de l'AP7, amb un tornés a Sils, i al tram sud de Martorell al Vendrell. Per altra banda, hi hauran restriccions dissabte al matí de vehicles pesants a tota la P7 i el diumenge des de Barberà a la Roca.
La nit de diumenge també s'incrementarà el nombre de bombers en mig centenar de parcs i es reforçarà el 112 a la nit més complicada de l'any.
És la nit amb més activitat. L'any passat es van produir 7.324 trucades que van originar 4.383 serveis.
Interior recorda que no es poden fer fogueres no autoritzades, demana prudència amb els petards i precaució al volant.
A tot això, la costa, juntament amb Barcelona, Madrid, les Illes Balears i les Canàries són les destinacions preferides d'aquest estiu per als turistes estrangers.
Així ho recull una enquesta de KB, l'Associació d'Agències de Viatges, que augura un rècord de visitants per segon any consecutiu després de la pandèmia de la Covid-19, amb un augment de reserves d'entre un 5 i un 15%.
Carina Bebé.
Segons l'enquesta interna de KB sobre les reserves fetes, Espanya rebrà principalment aquest estiu turistes de Regne Unit, els Estats Units, França i els països del Benelux que busquen destinacions espanyoles de sol i platja. Un nou rècord de visitants que allunya el fantasma de la pandèmia en un sector, però que encara pateix el seu impacte pel que fa a la fuga de professionals. Així ho ha advertit el president de KB, Jordi Martí, que fa aquesta crida a les administracions.
Necesitamos que se impliquen, porque además tenemos un problema de atracción de talento. Tenemos un sector que dejó de ser atractivo durante la pandemia, evidentemente, y tenemos pues todavía el reto encima de la mesa de volver a captar el talento que se fue y captar uno nuevo, porque como estamos viendo, las demandas son cada vez mayores, al haber más demanda, ¿no?
I on viatjaran els espanyols? Pel que fa a destinacions internacionals, destaquen les rutes asiàtiques, Estats Units, Cuba, Itàlia i França, el Marroc o Tailàndia, com també els creuers i els safaris. I com a novetat, han crescut els viatges cap a Romania i Albània.
Jornada de protestes avui en l'àmbit sanitari, concentracions a Barcelona. El personal sanitari d'infermeria han sortit al carrer per reclamar que s'aturin les retallades i per un sistema sanitari públic de qualitat. Asseguren que no són només durant l'estiu i denuncien un deteriorament de la sanitat pública, així com una privatització encoberta. Mont Carvajal.
Hi ha hagut dues protestes, una davant l'Institut Català de la Salut i l'altra davant el Departament de Salut. En aquesta, el secretari autonòmic del sindicat SAE de Tècnics d'Infermeria, Cristian Monclús, ha assegurat que són retallades que no tenen a veure amb la contenció per l'estiu.
No és el mateix. Tancar quiròfans de la manera que s'està tancant no ha passat mai. Deixar de contractar gent i no complir suplències, no complir vacances, no ha passat mai. I això és un pla que té la Generalitat i el Departament de Salut que no podem permetre.
El Sindicat Infermeres de Catalunya ha denunciat el tancament de 13 centres d'atenció d'infeccions de transmissió sexual i la no renovació del personal d'estiu. Ho ha explicat la secretària de comunicació d'aquest sindicat, Elisabet Parés.
I el tancament de 13 centres d'ITS a Barcelona, quan estem en una ciutat on les infeccions de transmissió sexual cada cop van a més.
Aquests professionals es reivindiquen com un pilar fonamental del sistema de salut i denuncien que estan esgotats de treballar sota pressió.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten l'Espluga FM, Ràdio Mollet i Ràdio Martorell.
Les obres per fer arribar l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona fins a l'Espluga de Francolí continua avançant actualment amb un 30% completat i mantenint les dates fixades gràcies a un augment d'efectius. Escoltem el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginec, que explica la situació actual.
Redoblant l'esforç a nivell tècnic, tot allò que depèn de la direcció tècnica i també de la pròpia empresa, hem redoblat equips.
També es treballa en cap de setmana per poder finalitzar les obres al mes d'agost.
Segons la memòria de la qualitat de l'aire 2023 elaborada per l'Ajuntament de Mollet, la qualitat de l'aire a la ciutat ha millorat en els darrers anys, una millora especialment accentuada si es comparen amb les dades obtingudes en els darrers anys 2015 o 2007. Des del 2019 s'estan complint els valors límit de mitjana anual fixats a Europa i Espanya. En destaquen els nivells de diòxid de nitrogen registrats, que mostren una mitjana de 30,51 micrograms per metre cúbic d'aire, 2 punts per sota respecte l'any anterior.
A Martorell, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya posa en servei aquest divendres el nou aparcament d'enllaç de l'estació de Martorell Central. El president de Ferrocarrils, Toni Segarra, i l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, han fet una visita avui a aquest nou park and ride. L'aparcament té més de 300 places, fomentarà la intermodalitat i l'ús del transport públic. A més, l'Ajuntament de Martorell i Ferrocarrils han signat un conveni perquè les dues primeres hores d'ús de l'aparcament siguin gratuïtes pels veïns de Martorell.
Mare ben cega que m'obre camí i a terres més altes que Déu ben tu amb bastó i carí.
Escolteu Sílvia Pérez Cruz, que juntament amb Núria Graham, Meritxell Neddermann i Raquel García Tomàs són algunes de les finalistes dels Premis Alícia que s'entregaran aquest vespre. La gala es podrà veure per la xarxa Més a partir de les 8 d'aquí uns minuts i des de 11:45 per les televisions locals.
És la cinquena edició dels guardons organitzats per l'Acadèmia Catalana de la Música i que tenen com a objectiu promocionar i visibilitzar la música produïda a Catalunya. La festa es farà a l'Auditori de Barcelona, on l'Acadèmia atorgarà el premi a la trajectòria a la pianista i compositora Leonora Milà.
També aquest vespre Bruce Springsteen torna a Barcelona per oferir el primer dels dos concerts previstos a l'Estadi Olímpic.
El segon serà dissabte i com el d'avui, amb les entrades exaurides. Com és habitual, el Bosch actuarà acompanyat per Lee Street Band.
Notícia d'última hora, dol a Hollywood per la mort de l'actor Donald Sutherland a l'edat de 88 anys.
Conegut per les seves nombroses actuacions des de MASH fins a les més recents, Los Juegos del Hambre. L'actor canadenc ha mort aquest dijous a l'edat de 88 anys després d'una llarga malaltia, segons ha anunciat la seva agència de representació, i ha confirmat el seu propi fill, també l'actor Kiefer Sutherland, a través de la seva compte de X.
I la Casa Navàs de Reus reconstruirà la torratxa que Lluís Domènech i Montaner va dissenyar per coronar la cantonada de l'edifici modernista i que va ser destruïda per l'impacte d'una bomba de la Guerra Civil. L'objectiu és que estigui llesta abans de Setmana Santa de l'any vinent. La nova ràdio, David Fernández.
L'any 1938, una bomba que va caure al centre de la població va destruir gran part del segon pis de Casa Navàs. Poc després es va reconstruir aquesta segona planta, però no es van aixecar ni el capcer ni la torratxa originals que coronaven l'edifici. El 2020, l'actual propietat de Casa Navàs va restituir el capcer i ara s'anuncia que l'any vinent, 87 anys després, l'immoble lluirà de nou la torratxa que va dissenyar Domènech i Montaner i, per tant, es tornarà al seu aspecte original d'abans de la guerra. Sílvia Segalà és la directora de Casa Navàs.
És una fita important per Casa Navàs, per Reus, però també pel país i pel modernisme europeu en general, perquè és el pas definitiu perquè la Casa Navàs llueixi tal com va ser concebuda a principis del segle passat.
Entre juny i desembre es construirà la torratxa que es començarà a instal·lar sobre Casa Navàs al gener amb la previsió que pugui inaugurar-se abans de Setmana Santa. El projecte de reconstrucció ha anat a càrrec dels arquitectes Joan Tous i Pau Jansà i del conservador restaurador Pau Arroyo, mentre que de la construcció se n'ocuparà la constructora de la Selva del Camp Constècnia i el taller L'Art del Vitrall de Sabadell.
I encara una darrera qüestió, una exposició de Mobile World Capital al Palau Robert de Barcelona permet provar alguna de les tecnologies que es van presentar al darrer congrés de telefonia mòbil. David Navarro.
L'exposició arrenca amb algunes de les fites industrials catalanes, una bateria de principis del segle XX, el frontal d'un cotxe hispano-suïssa o la maqueta d'un teler. Fent unes passes es fa un salt cap al futur i el visitant pot provar alguns dels darrers avenços tècnics. Així pots fer servir unes ulleres de realitat virtual, viure l'experiència de crear un bessó digital amb el que es poden provar tecnologies mèdiques o crear ràpidament i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial una peça de roba. El director de Mobile World Capital, Francesc Fajula Quintana, ha destacat l'aspecte interactiu de la mostra.
Hem generat un espai que podreu disfrutar tots, com deia, on la tecnologia té un efecte experiencial. La tecnologia no és quelcom que passa en una pantalla, sinó que és toca-toca.
L'exposició Recordar el futur, que ha estat inaugurada per la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, és gratuïta i restarà oberta al Palau Robert fins al proper 3 de novembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La selecció espanyola juga a les 9 d'aquí una hora contra Itàlia en la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocopa de futbol. Una victòria donaria a Espanya la primera plaça del grup i la classificació per als vuitens de final. Ja tenim 11, Pedri i Lamine Yamal jugaran de titulars en aquest partit contra Itàlia. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente posava en valor l'adaptació del col·lectiu a l'estil de joc com a arma per sumar la victòria.
Intentamos interpretar totes aquestes escenes futbolísticos, pues aprovechando las características de nuestro futbolista. Ni más ni querer hacer un estilo más diferente a lo que creo que es España, sino que lo que queremos es crear un estilo que nos ayude a ganar.
A les 9, aquest partit Espanya-Itàlia amb Pedri, Lamin Yamal i també Cucurella, l'11 titular. I aquesta tarda el grup C, Eslovènia 1, Sèrbia 1 i a punt de finalitzar el Dinamarca-Anglaterra amb empat a 1. L'endemà d'anunciar la renovació, partit ja finalitzat. L'endemà d'anunciar la renovació de Juanpe, el Girona ha fet oficial la continuïtat una temporada més del porter Juan Carlos Martín, que iniciarà aquest estiu la seva sisena temporada a Montilivi. Acumula 124 partits oficials de blanquí vermell. I l'Atlètic Lleida no comprarà finalment el Badalona Futur, club de la segona federació amb qui semblava que hi havia un acord total per a la fusió. Néstor Gutiérrez, una de les cares visibles del grup d'empresaris que hi ha al darrere de l'Atlètic Lleida, ha deixat clar que en cap cas volien confrontació amb el líder esportiu també a la segona federació.
El fet d'estar els dos a segona ref implica un xoc i al final això ho fas per la massa social. Ho fas per la gent que estima Lleida, per la gent que vol sentir-se orgullós de Lleida, i si això realment actualment no es donen aquestes condicions, no té cap sentit.
Per tant, l'Atlètic Lleida tindrà un sol equip que debutarà a tercera federació a finals d'estiu. Deixem el futbol en bàsquet. Joan Peñarroya ja treballa com a entrenador del Barça. L'entrenador de Terrassa ha parlat per als mitjans del club de l'etapa que s'ha iniciat amb la planificació per al nou curs. Peñarroya té clars els primers objectius sense pensar encara en títols.
Ara el que toca és construir, és crear-nos una identitat i fer camí plegats, amb l'ajuda del Palau, amb l'ajuda dels nostres seguidors, però en aquest camí és el que ens ha de portar, doncs, en els moments concrets, a aspirar a aquests títols amb els quals podem estar, volem estar tots.
Per cert, que segons ha pogut saber aquesta casa, la xarxa de comunicació local, el Barça negocia amb l'Unicaja de Màlaga el fitxatge de l'alè pivot Dylan Ossetkowski. Encara en bàsquet, l'Espert Girona ha anunciat el tercer fitxatge. Es tracta de l'alera búlgara Borislava Ristova, i un apunt de natació perquè la barcelonina Àfrica Zamorano s'ha assegurat el bitllet per als Jocs de París, la seva tercera cita olímpica després d'acabar segona als 200 metres d'esquena a l'Open de Palma.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
You're calling me now. I know you ain't like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it and like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that. I'm quicker than I could've ever, you know that hurt. Swear for a while I was there, my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it. Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 8 us parla Andrea Medina. L'acusat de la violació d'Igualada ha negat tenir cap implicació en els fets. L'home, que només ha contestat les preguntes del seu advocat, assegura...